On ho havíem deixat? Home, fa uns quants mesos. Mònica Gallardo, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç, què tal?
Ho havíem deixat amb aquelles converses sobre la possibilitat de pactes, ho havíem deixat amb aquella intervenció de Mònica Gallardo en el ple municipal de la investidura de l'alcalde, en què es va fer vinent, si no un desencontre, una certa sensació que tot hagués pogut ser més fàcil, que no pas com va ser el final.
Al final jo no sé si és una qüestió de que hagués pogut ser més fàcil o menys difícil. A mi el que em va sorprendre i el que em continua sorprenent són les formes, no?, i les maneres. És a dir, evidentment ho vaig dir en aquell moment, ho reitero, és lícit el que es va fer, però és sorprenent que no hi hagués possibilitat, i entenc, per tant, possibilitat n'hi havia, és a dir, voluntat de diàleg i de dir les coses clares i de parlar, no?
Això no ha canviat?
No, és veritat.
Dic en allò fonamental, jo què sé, per a aquells que puguin preguntar, Aurora Carbonell i Mònica Gallardo s'han trobat, per exemple?
Aurora Carbonell i Mònica Gallardo es van trobar després del ple d'investidura. Vaig tenir una reunió al despatx de l'alcaldessa, però va ser una reunió per parlar de qüestions molt genèriques, vinculades, doncs, no sé, a coses d'ordre, com a la posició que ocuparíem al Saló de Plens, els dies que teníem intenció de celebrar els plens, els horaris, etc. Però no anant més enllà, és a dir...
Vaja, a vegades qüestions merament formals. Vaja.
Qüestions merament formals, però jo... Bé, potser hagués pogut ser l'ocasió per dir-me, doncs, home, Mònica, doncs, va ser massa dura o no va ser massa dura, o no em va agradar això que vas dir, la nostra intenció és aquesta, aquesta i aquesta. Això no s'ha produït. És veritat que jo amb l'alcaldessa, doncs, evidentment, si qualsevol persona ens veu pel carrer, evidentment parlem i tenim una relació cordial com no podria ser de cap altra manera. El que passa és que estem parlant d'una altra cosa, estem parlant de Sitges, estem parlant del govern i de la dinàmica que s'ha de dur a terme per tirar endavant el nostre poble, que al cap i a la fi és pel que tots plegats ens hem posat en això.
No sé si des del punt de vista de els sitgetans, els oients, els testimonis en general del que està passant, pot cridar fins a cert punt l'atenció que això hagi quedat d'aquesta manera com a mig enfilat, com aquesta relació així més o menys en l'aire entre govern i oposició, que en determinats plens a vegades s'acosta, a vegades s'allunya, i que al darrere pot tenir, i no sé si encara és versemblant aquesta hipòtesi o no, la possibilitat que els grups de l'oposició puguin fer un bloc comú en algun moment determinat.
És que jo crec que el bloc comú ja l'estem fent ara. És a dir, fixeu-vos-hi que ho deies al principi, no?, a l'inici d'aquestes rondes de portaveus. Som l'Ajuntament de Catalunya més fragmentat. Hi ha 9 forces polítiques representades a l'Ajuntament, el govern en són 3 i la resta 6 a l'oposició. És obvi, no cal que ho expliquem, que la tendència ideològica dels grups que formem part de l'oposició és àmplia i diversa, però jo crec que el govern hauria de pensar una miqueta més quan, en tan poc temps, tota l'oposició ens hem posat d'acord més d'una vegada amb coses que entenem que no s'estan fent bé i que les estem reclamant al govern. La reacció, jo no acabo de saber a què respon, és a dir, si és que necessiten més temps per agafar el rodatge de la dinàmica i el funcionament d'una administració, en aquest cas l'Ajuntament de Sitges, o perquè realment no tenen voluntat de tenir un diàleg i una mà estesa constant amb els grups de l'oposició. Honestament, penso que no hi ha cap altre camí perquè facin aquesta segona part, és a dir, jo crec que per tirar endavant els projectes per Sitges s'ha de parlar amb tots. I això està costant molt, no sabem per què, però està costant moltíssim.
Us plantejo la hipòtesi més malfiada. M'imagino jo govern amb, no sé si dir, una certa consciència que l'oposició, des d'un punt de vista oficial, mai es podrà consolidar com a govern, perquè en aquest context polític és bastant impossible que es pugui presentar un govern amb partits que estan a l'antítesi ideològica en molts àmbits. I, per tant, com que això no passarà, doncs sempre puc pensar que difícilment a mi em tombaran un govern.
Suposo que és el que pensa el govern, eh? I suposo que és el que pensa sobretot el partit que lidera l'alcaldessa Aurora Carbonell. Això és cert. És a dir,
té una lògica pensar-ho.
Això és lògic, és a dir, el que no farem és fer-nos trampes al solitari i dir que això no existeix. És veritat, això és cert. És veritat que les aritmètiques polítiques són complexes, però també és veritat que jo em sento especialment satisfeta perquè alguns dels regidors que formen part d'altres partits els coneixia, d'altres no tant, I estem demostrant tots un exercici de responsabilitat i demostrar-nos els uns als altres que aquí hem vingut a treballar per Sitges. I que, evidentment, doncs, de tant en tant poden aparèixer propostes d'acord, posicionaments ideològics que responen a les sigles del partit que un representa, però això està passant en els menors dels casos. És veritat que ara han d'arribar moments molt importants, com les ordenances fiscals i com els pressupostos, on es demostrarà la capacitat que tindrà aquest govern per arribar a aconseguir acords per tirar-los endavant. Ara, fins ara estem especialment units perquè ens sentim, ens hem sentit, i ens sap greu utilitzar aquesta expressió, en més d'una ocasió menys tinguts, i al cap i a la fi jo crec que els regidors de govern cada dia quan obren la porta del seu despatx o quan venen a treballar a l'Ajuntament o quan tenen una reunió amb entitats o amb agents econòmics del municipi no poden oblidar ni per un moment que nosaltres som càrrecs electes que representem a sitgetans i a sitgetanes que democràticament ens van escollir en les passades municipals. Jo crec que això hem de recordar-ho i insistir, i ens ho hem de recordar nosaltres i ho hem de recordar constantment al govern. No, no pot ser que aquest govern parli i s'ompli la boca de participació i pensi que la participació es fa de fora cap a dintre, i la participació ha de començar cap a aquelles persones que democràticament ha escollit el poble. Si tu no creus en el sistema democràtic tal i com està ara, no utilitzis l'Ajuntament per tirar endavant polítiques. És a dir, quan es parla de processos participatius, nosaltres des de Junts per Sitges estarem més o menys d'acord amb allò que proposi el govern. Però en qualsevol cas, el que ha de fer qui proposa aquest fet és primer parlar amb nosaltres i dir-nos: sapigueu que això ho volem fer d'aquesta manera. Ens agradarà o no ens agradarà, però com a mínim informar-nos. I això no està passant, Vicenç. Per tant, home, és sorprenent, no?, que un govern que es va voler embolcallar d'adjectius de participatiu, de progressista, està fent exactament tot el contrari amb persones que representem precisament aquest exercici democràtic. El poble ens va escollir. I per tant ens ha de tenir en compte.
Ara ens hi posarem en això, perquè evidentment la situació de la Casa Bacardí ha estat el més gràfic en aquest sentit, des del punt de vista de l'exemple. Qui faci volar coloms pensant que en algun moment, si les coses no hi ha forma de conciliar-les, l'oposició es pot plantejar una moció de censura, s'equivoca?
Jo crec que això ara és molt agosarat dir-ho. També he de dir que hi ha molta gent al poble, clar, és evident, jo ara estic, diguéssim, experimentant el retorn que et fan ciutadans i ciutadanes quan vas pel carrer i et diuen: ostres, això no pot ser, jo he de fer això i no sé què. A veure, jo crec que hi ha d'haver un exercici de responsabilitat que correspon al govern, doncs ens correspon a l'oposició deixar al govern aquest marge, no?, aquests famosos 100 dies, que per cert s'han acomplert ara mateix, per entendre'ns, i jo crec que hem d'esperar. És a dir, nosaltres estem demanant una determinada manera de fer, una determinada manera d'anar, i per tant, a partir d'aquí, jo crec que no es poden fer previsions. Una moció de censura és una cosa molt seriosa, una moció de censura és una cosa que ha d'estar fonamentada amb fets prou importants com perquè requereixin una acció d'aquest tipus, no?, que és l'extrem últim. Nosaltres, des de Junts per Sitges, volem ser constructius, però ser constructius no està renyit amb ser fiscalitzadors. Hi ha un extrem que ens sorprèn especialment, no?, perquè al cap i a la fi estem parlant d'un govern que té dos partits nous, però un d'ells ha estat 4 anys en un govern. I a mi hi ha coses que em sorprenen. És a dir, això ho fes un partit que no té trajectòria de govern, diries: home, doncs deixem, perquè no saben com va això, no? Però la dinàmica amb els portaveus, per exemple, no? I jo ho explico a Ràdio Maricel perquè li vaig dir a l'alcaldessa, alcaldessa, però és que tu has format part d'un govern previ i has vist quina era la pràctica i el que es feia, no?, amb els portaveus quan hi havia temes que en aquell moment l'alcalde Forns considerava que eren importants i necessaris de compartir amb l'oposició. Em sorprèn, i per tant no acabo d'entendre a què respon tot això. Segurament això que em deies fa un moment, no?, aquesta tranquil·litat, suposada tranquil·litat de pensar que me'n vaig cada dia a dormir sabent que no hi ha alternativa a mi, podria ser una, però això de les alternatives i en política s'està demostrant, i sobretot encara en política municipal, perquè recordem que hem vingut a fer política municipal, doncs no necessàriament ha de ser sempre així.
Faig un encaix aquí perquè Mònica Gallardo també pugui explicar el que en el seu moment també va ser molt debatut, el posicionament de, en aquest cas, de Junts per Sitges respecte al PSC en el Consell Comarcal. I en aquest pacte, i si d'algun moment allò va fer grinyolar a més d'un militant simpatitzant de la formació pel fet d'aquest pacte, respecte, òbviament, no només el que ha passat aquí, sinó el que es pugui plantejar de cara al futur.
Evidentment, hi ha hagut alguna persona de l'equip i la gent de l'equip. Nosaltres, quan vam saber que hi hauria a nivell comarcal aquest pacte, evidentment ho vam saber perquè, d'entre altres coses, la persona que en principi haurà de ser presidenta del Consell Comarcal d'aquí a 2 anys seré jo mateixa, perquè es va fer una anàlisi dels resultats a la comarca i van considerar, doncs, que malgrat nosaltres en aquests moments a Sitges no governem, els resultats havien estat prou bons tenint en compte el panorama a nivell de país, i és evident que hi ha gent que no entén això. Jo i les persones que formem part, en aquest cas, del grup municipal, hem intentat fer el màxim de pedagogia possible. Jo crec que sempre que puguem hem de poder exercir la nostra responsabilitat a les institucions públiques. En aquesta ocasió se'ns ha facilitat o se'ns ha posat damunt la taula la possibilitat de poder treballar conjuntament amb el PSC. Us he de dir que de moment estem agafant la dinàmica i l'engranatge. El treball amb el PSC és del tot responsable i no està portant cap problema. Nosaltres el que responem a la gent que ens diu això és que tenim l'obligació de poder gestionar recursos públics, perquè per això ens hem presentat a unes eleccions, per poder gestionar recursos públics per donar el millor que puguem als ciutadans i a les ciutadanes. I en aquesta línia s'ha fet aquest pacte al Consell Comarcal del Garraf i estem treballant sense més problemes. Per cert, i si em permets, sí, Vicenç, parlant del tema del Consell Comarcal, perquè també va ser motiu d'un comunicat de la CUP i va ser motiu posteriorment d'una altra notícia a algun mitjà de comunicació local, s'han dit coses que no són del tot certes, s'ha intentat vendre que tenim sous encoberts, això no és cert, s'ha faltat a la veritat. Tradicionalment al Consell Comarcal, en els últims com a mínim 2 mandats, hi havia un dels consellers que era o el president o el vicepresident, que tenia dedicació complerta al Consell Comarcal, és a dir, la seva feina era només allà. En aquest mandat això no passa, és a dir, tots els consellers tenim repartides responsabilitats, i el que s'ha fet és canviar la mecànica de treball. I, per tant, el que s'ha fet és organitzar aquesta aportació econòmica que hi havia dirigida a una persona que estava tot el dia allà cap a la resta de consellers. I això fa que les assignacions per assistències a reunions hagi quedat en una proporció diferent al que havia passat en els darrers 8 anys. Però res de sous encoberts, perquè és que, a més, la llei no ho permet, entre d'altres coses. No?
Dues qüestions a partir d'aquí, però per matisar. És cert que s'ha creat una mena de divisió dins del Consell Comarcal destinada a fiscalitzar tot el que és els projectes del Consell Comarcal i la gestió del Consell Comarcal?
Dintre del govern, voleu dir?
Dintre del govern.
Bé, nosaltres ens fiscalitzem els uns als altres perquè treballem molt i perquè ens anem passant els projectes dels uns als altres, i la fiscalització entesa en el bon sentit, és a dir, que al final el Consell Comarcal del Garraf també la gent ha de saber que és una administració bàsicament finalista, que els recursos que entren són en gran part recursos vinculats a l'àmbit social i sobretot a en aquells municipis més petits, Sitges no seria el cas, en aquells municipis més petits que per la seva dotació, pel seu pressupost, no poden donar directament serveis socials, temes de transport escolar, temes de menjador. Per tant, no diré que sigui una cosa fàcil perquè s'han de prendre moltes decisions, però el pressupost tampoc és tan gran i els contractes programes estan bastant delimitats, no? És a dir, que el marge de maniobra moltes vegades tampoc és tan elevat.
I per aquells que hagin pogut dir-li a Mònica Gallardo que en el fons ha pactat amb els 255, s'ha de fer molta abstracció amb això o què?
S'ha de fer molta... És difícil això, jo entenc que per moltes persones això és molt difícil, hi ha gent que no entén que nosaltres estem treballant amb els del 155. També us he de dir que pel que em porta la dinàmica diària de la meva feina, ara en aquest cas a Sitges, a l'oposició, també al Consell Comarcal i també a la Diputació de Barcelona, on s'ha fet el pacte paradigmàtic de Junts amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, jo crec que Junts per Catalunya ha fet bé de pactar amb el PSC, i jo penso, soc de les que penso, que com et deia, reitero, l'obligació que tenim d'intentar gestionar recursos el millor que puguem, i sóc de les que penso que els problemes es solucionen mirant-se la cara, mirant-se els ulls, estant junts cada dia i dient-nos i recordant-nos que tenim problemes molt greus a solucionar, tombant-nos d'esquena, utilitzant les xarxes socials i els mitjans de comunicació per intentar solucionar un problema gravíssim que tenim com a país, jo crec que avançarem poc. El que t'he dit es diu molt ràpid i evidentment té molts matisos. No,
és que faig dues derivades a partir d'aquí. Per si està sortint una Mònica Gallardo més pragmàtica que ideològica en el dia a dia, i si és necessari que això sigui així, o si creu Mònica Gallardo que és necessari que sigui així. I en segon lloc, allò que li varen preguntar abans de les eleccions, si Mònica Gallardo se sent lliure, en el fons, per decidir amb qui vol anar i què vol fer.
A veure, jo recordo una vegada més avui que Mònica Gallardo no és militant de cap partit. Jo em vaig presentar a les municipals com a candidata de Junts per Sitges, en tant que candidata independent. És veritat que darrere de Junts per Sitges i, per tant, de Junts per Catalunya, hi ha una estructura de partit que, tot sigui dit, en aquests moments passa per moments molt complexos, de necessitat de definició. Un cop van acabar les municipals, jo crec que ho vaig dir en alguna entrevista també a Ràdio Maricel, jo vaig rebre l'autorització per arribar l'autorització a nivell nacional, i si no hagués sigut així, doncs segurament haguéssim tingut un problema perquè no sé si l'hagués acceptat, és a dir, per arribar a aquells acords que nosaltres com a grup municipal, o sigui, com a grup local, creiem que eren els millors per Sitges, no? I sobre la pregunta que em fa si sóc més pragmàtica o ideològica, jo crec que això ho he de portar al meu bolso a parts iguals cada matí quan em llevi, no? Jo no he renunciat a cap dels meus principis ideològics, i jo continuo pensant que tenim un problema molt greu com a país, i continuo pensant que l'única forma d'intentar trobar solucions per solucionar aquest problema és sobretot ser molt honest, ser molt sincer. Crec que la classe política en general, encara que sigui molt difícil, ha de fer aquest exercici, i sobretot a nivell d'estructures més àmplies, perquè les persones que treballem a nivell municipal, que trepitgem més que ningú al carrer, som els que parlem cada dia amb els nostres veïns i veïnes i detectem una desafecció, detectem un cansament que de vegades és difícil de tombar, no? Per tant, sinceritat i honestedat, jo crec que els pactes que s'han fet són positius i que ens han de deixar el marge necessari per demostrar que podem treballar, i que al cap i a la fi el que ens interessa és que nosaltres tots plegats puguem viure una mica millor amb els recursos que en aquests moments ens són propis en cadascuna de les administracions.
Recuperem el testimoni de fa uns minuts. L'oposició va demanar una junta de portaveus extraordinària. I la va demanar...
La vam demanar perquè es van succeir un seguit d'informacions que els mitjans de comunicació vau difondre i que nosaltres no en teníem coneixement.
En especial aquella informació de l'Eix Diari sobre la casa Bacardí? Per si allò va ser el detonant d'alguna manera.
Jo ara no et sabria dir quina d'elles va ser el detonat. Ja portàvem, tots els grups de l'oposició ja portàvem uns dies allò de rum-rum.
Amb el vas omplint-se.
Ja portàvem el vas que s'estava omplint, feia calor, encara era ple estiu, i estàvem una mica ja com a sorpresos una mica d'aquesta dinàmica. Casa Bacardí va ser una d'elles. El tema de la pobresa energètica, de la reunió que es va produir, sí, a Barcelona amb motiu dels fets cap a Endesa, va ser un altre. La dinàmica sobre la participació en els consells comarcals, en diferents òrgans de govern, va ser-ne un altre. I hi havia alguna més, que ara no recordo, hi havia alguna cosa més. Hi havia diverses informacions vinculades... No, perdó, sí, una altra molt important. La informació vinculada a les reunions que s'estaven celebrant per intentar trobar sortides a la problemàtica de la venda ambulant. Bé, eren qüestions, com veuran tots els sitgetans i sitgetanes, prou de pes i prou importants com perquè diguéssim fins aquí, que és el que ha passat. No?
En cap moment... I en cap d'aquestes circumstàncies el govern s'havia posat en contacte amb l'oposició? És a dir, l'oposició no va saber, per exemple, que el govern anava a la Diputació de Barcelona amb aquella reunió...
Clar, que... és a dir, fixeu-vos, aquella reunió es va celebrar un dijous, si no recordo malament, la reunió de Barcelona, la Diputació es va celebrar un dijous. Aquell mateix dijous els portaveus de tots els grups vam tenir una junta de portaveus. En aquella junta de portaveus vam parlar...
I no es va dir res d'això?
No ens van dir res. El dia següent... la regidora Júlia Vigó, als micròfons de Ràdio Maricel, va explicar el que havia donat de si aquesta reunió. Home, sincerament, jo crec que temes més seriosos que el de la pobresa energètica, qüestions que poden afectar a subministraments bàsics als nostres ciutadans i ciutadanes, més importants que aquests difícilment hi haurà. No pot ser que una regidora vagi a una reunió d'aquest calat social, polític, posa-li l'etiqueta que vulguis i no ens diguin res. I més encara no pot ser que aquell mateix dia hi hagi hagut una junta de portaveus i no se'ns expliqui res. És a dir, el govern va considerar que allò no tenia importància com per traslladar. És a dir, aquest exemple per mi és molt, molt, molt paradigmàtic. Aquell dia, cap dels regidors de govern, que en aquest cas són quatre els que estan a la Junta de Portaveus, és a dir, l'alcaldessa, el senyor Terrado, el senyor Salmerón i el senyor Martínez, ningú va considerar que això s'hagués de traslladar als portaveus. I el dia següent la senyora Júlia Vigó ho va explicar a Ràdio Maricel. Crec que això és una falta de respecte cap a les persones que representem la resta de partits polítics.
Què ha passat amb el desenvolupament de la petició de la Junta de Portaveus Extraordinària, perquè al final es va celebrar...
Es va celebrar, jo crec que...
No sense forçar-ho una mica
o no? Faré una confessió que ja no ho serà perquè ho estic explicant als micròfons de Ràdio Maricel.
Vinga, no sereu la primera a confessar-vos.
Jo vaig veure un dia, és a dir, que no ens donaven alternatives, ens deien, bueno, no ens donaven alternatives, no ens contestàvem, i va haver un dia que jo vaig agafar el telèfon i vaig trucar a l'alcalde Forns. Li vaig dir, escolta'm, jo abans de continuar insistint i perquè estic rebent també molts comentaris dels meus companys, dels altres grups de l'oposició, dic, això és normal, dic, què faries tu si en tu et convoquessin una junta de portaveus extraordinària? Perquè jo intentava posar-me en la pell de l'alcaldessa i pensava, a mi em convoquen una junta de portaveus extraordinària, el primer que faig és despenjar el telèfon i començar a trucar un portaveu a l'altre, què passa, no? La petició portava un punt, que era la petició de la informació i el protocol, uh-huh, de la dinàmica comunicativa, etcètera, etcètera, del govern.
Diguem-ne que proposava un debat sobre...
Exacte. I ells no ho van assumir com a pro, és a dir, ells no ho van assumir com a responsabilitat seva. Van intentar derivar la responsabilitat cap als professionals de la casa. Jo els hi vaig dir el primer, dic, no us equivoqueu. Una cosa és la comunicació institucional i l'altra cosa és la comunicació política. Un govern sempre, sempre, sempre ha de dialogar si està en majoria, però si està en minoria, molt més encara. I per això reitero aquesta sorpresa que a mi em provoca que això estigui passant amb un partit que durant 4 anys ha viscut, entenc que no ha fet, perquè si ho hagués fet entenc que ho continuaria fent, ha viscut en minoria i sabent quina era la pràctica que duia a terme el govern de l'últim mandat, arribant constantment a acords puntuals o generals en temes que es considerava que eren importants per Sitges. Això no està passant. També és veritat que nosaltres, com a Junts per Sitges, va haver un moment molt al principi que pensàvem que aquesta distància i aquesta falta de diàleg es produïa amb nosaltres per la qüestió que fos, i vaig pensar, bueno, segurament està parlant amb el PSC, o estan parlant amb Ciutadans, o estan parlant amb els Comuns Verds, o estan parlant amb Horitzó, però no. És a dir, fins i tot en el cas de la regidora Carme Gasulla dels Comuns Verds, que com tothom recordarà va donar suport a... Va votar favorablement a la investidura d'Aurora Carbonell, ha estat una de les regidores que també s'ha trobat sorpresa amb aquesta manera de fer. És que tots, és a dir, segur que quan parleu amb cadascun dels portaveus trobareu aquesta resposta.
I aquella junta de portaveus com va anar?
Aquella junta de portaveus va acabar amb el compromís de canviar les coses, amb el compromís de que, bueno, de que ens explicarien més.
Que va ser la junta 2 dies abans del ple municipal, no? Va ser el dilluns,
junta...
va ser un
sí,
dilluns,
si no
i el ple municipal era dimecres.
Sí,
abans de Santa Tecla, o sigui, 2 dies abans del ple municipal es va celebrar aquesta junta de portaveus.
I
però
van,
no feu la cara allò de dir,
mira, clar,
no vam sortir,
dir...
massa esperançats de res, no?
No, perquè a més, una altra vegada, el divendres al matí, doncs, va haver un dels portaveus, que em permetràs en aquest cas la confidencialitat, perquè no desvetllaré qui explica el què, però diu, home, diu, va sortir una informació d'un tema molt important vinculat al passeig, i una altra vegada més a nosaltres no ens han explicat res de res d'aquest projecte. Aquesta és la manera com treballa de moment aquest govern. Hem fet un avís, més d'un avís, n'estem fent. Jo crec que pel bé de tothom i pel bé de Sitges sobretot, haurien de reaccionar, no? Escolta, nosaltres hem de ser respectuosos amb la seva ideologia i clar, a mi que després s'utilitzin les xarxes socials per deixar anar coses que s'han parlat a una junta de portaveus, algun dels grups deixin anar coses en xarxes socials de temes que s'han parlat a una junta de portaveus, em sembla poc seriós, i que intentin acusar, almenys, a Junts per Sitges, no? De no voler tirar endavant processos participatius. Doncs home, jo crec que amb això ens posarem una mica durs, perquè, mireu, a Junts per Sitges hi ha molta gent que té experiència de govern, hi ha més d'un exalcalde i un concretament que va ser el primer que va posar en marxa audiències públiques, consultes, que no ens vinguin a donar lliçons de processos participatius, perquè a més, entre d'altres coses, jo mateixa estava al costat de Miquel Forns quan es va fer la primera audiència pública i quan es deixava que tothom vingués a queixar-se, a preguntar, a suggerir. No és això, no és això. I a mi em sap greu que intentin una mica manipular fets que no són reals, no?
Anem per quatre temes concrets. Què faríeu amb Casa Bacardí?
Amb Casa Bacardí jo crec que hi ha un problema, ja podríem dir que una mica històric, és a dir, aquest rum-rum de fons de que Casa Bacardí és un equipament municipal, cert que és un equipament municipal que hauria de tenir altres usos, cert que segurament potser podria tenir altres usos. El que està clar és que en aquest moment jo crec que com a polític el que s'ha de fer és analitzar molt claríssimament la situació. Damunt la taula, en aquest moment no hi ha un projecte sòlid alternatiu, no hi ha hagut mai un projecte alternatiu consensuat per una instal·lació com és el Mercat Vell. Aquest és un fet. L'altre fet és que Casa Bacardí ha tingut sempre el favor i l'aplaudiment de diversos sectors importants del municipi a qui crec que hem d'escoltar, com són els comerciants, sobretot de la zona del casc antic, i com és, evidentment, tot el sector turístic, tant el que és la restauració, com és l'hoteleria, el que és el gremi d'hostaleria. Nosaltres creiem que, tenint en compte el problema concret a Sitges, però global, amb el que ens trobem com a destinació turística, no ens permet amb tanta alegria un fet que sabem que té un retorn positiu desestimar-lo, i més sense saber quina és la voluntat de Casa Bacardí sobre el futur de la seva activitat a Sitges. És a dir, és molt poc seriós dir que farem un procés participatiu sense primer haver fet una anàlisi i si l'has fet, com a mínim comparteix-lo. És a dir, nosaltres estaríem d'acord en prendre una decisió urgent i ràpida en cas de que hi hagi necessitat de prendre una decisió urgent i ràpida, però és que fins al moment nosaltres no tenim constància que Casa Bacardí vulgui marxar, i si la té, doncs seria bo, allò que dèiem fa uns moments, no?, que ens ho expliquessin. Jo crec que Casa Bacardí, de moment, té un retorn positiu i que es pot parlar, evidentment, d'una alternativa a la ubicació de Casa Bacardí. Doncs segurament, recordem que Casa Bacardí, als seus orígens, tampoc estava aquí, estava en un altre lloc, que també tenia molts visitants, però en qualsevol cas, jo crec que és una mica trampós aquest debat, perquè és que el que hem de fer en paral·lel a parlar de la idoneïtat o no de que Casa Bacardí continuï a Sitges és treballar seriosament sobre el que es pot o no es pot fer al Mercat Vell. I això no es pot llançar així com qui diu, va, doncs quedem per anar a sopar no sé on aquesta nit. Si ells creuen que, evidentment, que jo també ho acompanyo, cal fer una anàlisi dels equipaments municipals i de quins són els usos que s'ha de fer, doncs parlem en global dels equipaments municipals. Però ja li costa prou a l'empresari local aixecar la persiana cada dia com perquè a sobre una cosa que ell sap que li dona un retorn positiu, llançar-la al carrer d'aquesta manera. Estem vivint moments complexos i jo crec que quan diem segons quines coses hem de pensar en com i de quina manera es guanyen la vida els sitgetans i les sitgetanes, els que poden, que també són els que poden participar en aquests processos, oi?
Us plantejo una, no sé si dir una línia vermella i la matiseu fins on vulgueu. En el futur, quan sigui, es pot destinar un equipament públic a una iniciativa privada?
Jo sé que aquesta és una línia vermella que té molts matisos i que té una frontera que, evidentment, de vegades és complexa. Jo crec que en el cas de Casa Bacardí, si Casa Bacardí fos una empresa de destil·lació de licors, una multinacional, com és en aquest cas, i no tingués cap tipus de vinculació i d'argumentació amb la història, el com i el per què està a Sitges, jo crec que no hi hauria debat i, per tant, no tindria cap sentit que, per exemple, la Coca-Cola tingués una casa vinculada a la seva història i a la seva marca a Sitges. En el cas de Bacardí, quan en el seu moment, en època de l'alcalde Baget, es va fer, jo crec que hi havia una argumentació del per què es feia a Sitges. És veritat que jo crec que se sosté per aquests fets històrics i per la procedència de Facundo Bacardí, i també que Casa Bacardí ha intentat, algunes vegades amb més èxit i d'altres amb menys segurament, intentar implicar-se molt en el que és el dia a dia de l'activitat associativa i cultural i festiva de Sitges. Jo crec que a la mesura que Casa Bacardí tingui la capacitat de continuar mostrant i fent, tenint aquesta voluntat d'arrelament i vinculació als fets festius dels municipis, això serà inqüestionable. No?
Us ho pregunto per si Casa Bacardí també hagués hagut de tenir o hauria de tenir més gestos. Sobretot per davant d'aquells que diuen bé, és que també li ha sortit molt bé de preu un edifici patrimonial com és el Mercat Vell, i difícilment en molts llocs es trobaria un edifici d'aquestes característiques al preu que pagava de lloguer, encara que portés, òbviament, amb espècies o amb el que fos, altres aportacions a la resta d'activitats del municipi.
No ha sigut sempre amb espècies, eh? Jo puc explicar un fet que jo no sé si mai s'havia explicat, però crec que no hi ha cap problema en fer-ho, perquè al final tot era una factura legal i transparent. En el primer mandat de Miquel Forns, és a dir, estic parlant entre l'any 2011 i 2015, tothom recordarà que la situació econòmica en aquell moment era molt complicada, molt, molt complexa. Una de les regidories que més va patir i que va tenir molta pressió va ser la regidoria de Tradicions i Festes, en aquell moment amb el regidor Magí El Mirall. I jo particularment un dia li vaig dir a l'alcalde, hem de trobar solucions perquè en aquells moments... estava en perill el Castell de Foc de Santa Tecla. No hi havia diners per fer el Castell de Foc de Santa Tecla. I l'alcalde i jo ens vam anar a veure els màxims responsables de Casa Bacardí i els vam demanar, heu de pagar el Castell de Focs de Santa Tecla. I Casa Bacardí va pagar el Castell de Focs de Santa Tecla. No ens va demanar cap més retorn publicitari que a l'aparèixer, no me'n recordo si van aparèixer doncs, com un anunci amb més al programa, etc. Però Casa Bacardí aquestes coses les ha fet. I jo crec que en moments com ara és també moment d'explicar-les. No? Ara la capacitat que tingui el govern que estigui al capdavant d'intentar tenir un retorn, doncs és bé, jo en aquell moment vaig pensar, aquí tenim una ocasió, de la mateixa manera que també ho van fer, jo ho vaig fer particularment per la responsabilitat que tenia en aquell moment, en determinat moment, amb DAM, no? Perquè hi havia moment de crisi i necessitàvem aconseguir recursos per tirar endavant les festes. Doncs, en aquest cas, Casa Bacardí ho va fer. Ara, segurament seria desitjable que aquesta pràctica de retorn cap al municipi fos més constant i estudiar com i de quina manera es pot fer.
Veu presentar una moció en el darrer ple municipal, en veu presentar dues. Totes dues van tirar endavant. Una... segurament també va servir perquè Mònica Gallardo exposés públicament allò que em sembla que ha fet més d'una vegada, que és a dir, no, a mi no em va agradar que es tanqués el patronat de turisme.
No em va agradar que es tanqués l'agència.
Quan ho veu dir en el seu dia, què us van dir?
Res. Vam discutir-ho, no?
Perquè en el seu moment va ser un posicionament de govern que l'alcalde Miquel Forns també va defensar que va defensar des del punt de vista tècnic dient que no es podia continuar mantenint perquè els números no encaixaven amb el que els tècnics deien que havien d'encaixar, en fi, moltes coses.
Clar, en aquell moment l'argumentació de l'alcalde Forns evidentment tenia solidesa, no? El que es plantejava en aquell moment, és a dir, no té sentit, a banda de que va arribar l'Arsal i que el context legal limitava molt els organismes autònoms, en aquell moment no hi havia ingressos de la part privada o eren molt pocs i no justificava que s'estés fent el que s'estava fent amb un organisme que rebia pràcticament només recursos públics, no? I es va decidir perquè a més ho portava en un programa electoral i ell finalment ho va complir. Jo crec que amb el que és el tema capdalt d'aquest municipi, que és el turisme, no, una regidoria no és suficient. No és suficient perquè, entre d'altres coses, un ajuntament, suposo que ja la gent més o menys sap, és a dir, un ajuntament té una caixa única, no? I per tant, aconseguir precisament, mira, em va fantàstic que em facis aquesta pregunta, perquè aconseguir recursos externs, quan tu tens una regidoria, és molt més complicat administrativament parlant. Entre d'altres coses, un organisme d'aquestes característiques et permet tirar endavant patrocinis, mecenatges, aconseguir recursos econòmics que des de l'Ajuntament com a tal és molt més complexa. Però més enllà del tema econòmic, que és important, que és importantíssim el tema econòmic, jo crec que hi ha una qüestió de, encara més que tot això, que és la qüestió de model. És a dir, per molt que hi hagi en aquests moments com hi ha un òrgan assessor, al final un òrgan assessor no és vinculant fins on hi hagi voluntat política, no? Però el model, el que hem de fer, el que no hem de fer i com ha de ser Sitges des del punt de vista de la seva activitat turística és una qüestió de tant pes que ens interpel·la a sector privat i a sector públic. I que ens hem de barallar internament tot el que calgui, però que quan sortim d'allà, tots, administració pública i sector privat, tinguem clar cap a on anem, perquè aquest debat és etern. I per tant, aquí s'ha de ser valent i l'única forma de que tots signem o que tothom signi o que li correspongui signi és tenir un òrgan al que hi ha responsabilitats compartides del que estem fent amb Sitges com a municipi turístic.
Sembla que tothom ho entés de la mateixa manera, no? Perquè va haver una unanimitat, gairebé diríem, que insòlita en un punt que en el seu dia havia portat molt debat.
En aquest punt us he de dir que de la mateixa manera que hem fet aquestes explicacions de com havien anat aquests primers dies de govern, en aquest punt estic molt contenta que haguem aconseguit la unanimitat, els regidors de Junts per Sitges, amb la Rosa, amb la Natàlia, amb el Rafael, hem treballat molt intensa, és a dir, nosaltres quan hem presentat aquestes propostes d'acord és perquè les havíem treballat, perquè les hem parlat amb la gent. Jo crec que aquí hi ha hagut sectors econòmics que s'han sentit molt directament interpel·lats, que han volgut també que això fos així i que han fet els seus moviments fent les trucades pertinents perquè això fos així. Jo no sabia fins a quin punt aconseguiríem, tot i que és veritat que, per exemple, un dels grups de govern, Sitges Grup Independent, portava en el seu programa la recuperació de l'agència. Nosaltres, abans de presentar aquesta proposta d'acord, dic això perquè ara no ens deixen dir mocions, Vicenç? Són mocions, propostes Ara no ens deixen dir mocions, són propostes d'acord. Bueno, en qualsevol cas, abans de presentar aquesta moció...
Que em disculpin a mi també, suposo que uns quants plens més i ho arreglaré.
Exacte, ho haurem arreglat.
Propostes d'acord.
Abans de presentar aquesta proposta d'acord, vam fer un repàs al programa electoral de la resta de formacions i era pràcticament unànim, no? Per tant, una mica tothom es va trobar amb l'obligació, és a dir, ha sigut molt difícil per segons qui argumentar en contra d'això. Estic contenta, estem contents, satisfets, però també és veritat que sabem que això acaba de començar, perquè una proposta d'acord té el seu moment inicial a un ple municipal, però ara comença el camí de veritat i nosaltres el que farem és, evidentment, estar pendents de que s'acompleixin els punts que es van aprovar en l'últim ple.
L'altra proposta d'acord també es va aprovar, però... Heu vist l'informe d'intervenció del Festival Jardins de Terramar?
Jo l'he llegit, sí, per sobre. Qui coneix més aquest tema és la regidora Tubau. He vist l'informe d'intervenció, segurament s'han de donar algunes explicacions, no ho sé, segurament cal que es donin algunes explicacions. Jo crec que en el tema dels Jardins de Terramar hi ha algunes coses que no s'acaben d'entendre. És a dir,
com quines?
S'estan barrejant.
Perquè nosaltres, és a dir, vam escoltar a partir de la intervenció també de Carme Gasulla, sí, que va dir que era un informe demolidor, i és cert que hi ha algunes frases en aquest informe d'intervenció que, buf, d'aquelles que fan agafar aire, de la mateixa manera que n'hi havia en l'informe del festival, d'aquell període concret del Festival de Cinema. Però dèieu, hi ha coses que no s'han acabat d'explicar com cal.
Hi ha coses que no s'han acabat d'explicar com cal. El tema és a dir, algú pensa que hi ha alguna responsabilitat política o mala voluntat amb els informes d'intervenció vinculats, per exemple, amb el Festival de Cinema? És a dir, el mateix passa amb el Festival Jardins de Terramar, no? Jo, amb aquest tema concret, amb el tema del Festival Jardins de Terramar, hi ha hagut alguns grups polítics molt interessats en que això no sortís bé i que han intentat vincular interessos ocults d'algunes persones amb aquest festival, no? A mi m'hagués encantat que algú hagués tingut la valentia per dir públicament segons quines coses. M'hagués encantat, Vicenç, perquè ens haguéssim vist les cares allà on hagués correspost, no? O aquelles persones que facin segons quines acusacions. Jo no conec exactament què ha passat amb la justificació de les facturacions d'un festival com aquest, perquè és una cosa complexa.
Fa referència a l'informe, recordem, a la subvenció municipal, sobretot.
Exacte. Segurament hi ha matisos a fer o més informació a presentar sobre la justificació de la subvenció que teòricament havia de rebre l'empresa que fa el festival i que encara no havia rebut. És a dir, em sembla que quan aquest informe es fa... evidentment...
Si l'empresa ha de presentar...
Jet encara no, Jet Management, sembla que encara no havia rebut l'aportació municipal. Però en qualsevol cas, amb el tema del Festival Jardins de Terramar, jo estic contenta que també tirés endavant i prosperés aquesta proposta d'acord, aquesta moció. En aquest cas, gairebé per unanimitat no ho vam aconseguir, però vam aconseguir el vot favorable de 20 dels 21 regidors. La Carme Gasulla, evidentment, va votar en contra
d'això. En aquest cas és una moció per garantir, diguem-ne, que l'esdeveniment tingui pervivència en el futur.
Exacte.
Més enllà de la qüestió de la gestió, que és un altre debat que segurament sortirà en algun moment.
Sortirà la gestió i, evidentment, s'haurà de fer una licitació, s'haurà de fer un concurs públic i haurà de passar tot el procediment. Però a mi aquí m'agradaria fer un matís molt important, perquè he sentit algunes coses que crec que fan que no s'acabi d'entendre exactament quina és la diferència entre el Festival Jardins de Terramar, el Festival del Patchwork o els Beers, per exemple. No? És a dir, hi havia algú que em deia, bueno, clar, perquè hem de buscar fórmules i potser doncs, amb exempció de taxes, amb... No. A veure, el Festival Jardins de Terramar va començar perquè era un encàrrec del govern d'aquell moment, perquè en el pla de mandat de l'últim mandat constava la voluntat que Sitges tingués un festival de música d'estiu. No és el mateix això que l'Ajuntament rebi una proposta externa d'un esdeveniment i amb l'esdevenir del temps, veient que aquella activitat es consolida i que és bona pel municipi, l'Ajuntament decideixi doncs, dur a terme alguns avantatges perquè els organitzadors puguin continuar celebrant aquest esdeveniment a Sitges. Jo crec que el Festival Jardins de Terramar no es pot comparar ni amb el Festival de Patchwork, ni amb els Beers, ni amb qualsevol... Ara he posat aquests dos perquè són els que m'han vingut al cap, perquè estan declarats d'interès, etc. No és el mateix. Si Sitges vol tenir un festival de qualitat, de referència als Jardins de Terramar i a l'estiu, l'Ajuntament ha de portar diners perquè aquest festival es celebri.
En continuarem parlant en el futur, però ens queden 4 minuts per dos temes molt importants. Neteja i top manta. La qüestió de la neteja, Junts per Sitges ja va venir a dir, bé, votem a favor perquè aquest és el menor dels mals, però no els convenç tampoc el contracte, no els convenç...
Que... Bé, el contracte de neteja és molt complex. Nosaltres estem contents, evidentment, que tinguem un nou contracte de neteja, però el que farem és estar pendent de que realment es compleix el contracte de neteja i veurem si es va dotar com calia en el seu moment. Ens queda dir-vos que estarem molt pendents de que realment s'executi i es fiscalitzi, que ja ho dèiem nosaltres en campanya, tal i com s'ha de fer.
I el top manta com s'arregla?
El top manta té una solució molt complicada, però el que segur que no es pot fer és desarreglar i enfadar molt més a la gent que cada matí està aixecant la seva persiana, pagant els seus impostos i complint amb totes les obligacions que precisament l'Ajuntament de Sitges li requereix cada any, cada mes o cada trimestre. La venda ambulant té una solució, jo crec que ho hem dit tots, és a dir, jo crec que aquí podríem intentar tirar endavant alguna campanya molt més agressiva vinculada al comprador, és a dir, jo crec que no estem fent el que s'hauria de fer amb les possibles sancions a compradors, perquè si tu ets capaç de que corri que el comprador que ve a Sitges i compra il·legalment li passa alguna cosa, els venedors deixaran de venir. En paral·lel a això, cal estudiar la seva situació, cal trobar solucions. Efectivament, clar que cal trobar solucions a les persones que estan intentant guanyar-se la vida com poden, però el que no podem fer és que en el camí per trobar aquestes solucions estem desatenent les necessitats de les persones que es dediquen a això i que estan rebent una competència clarament deslleial.
A hores d'ara, l'estructura municipal és capaç de poder assumir la gestió d'un problema tan complex com aquest?
De cap manera.
De cap manera.
Jo crec que això hem de ser també sincers i honestos. Una estructura municipal sola, si no té aquest govern la capacitat de buscar els links, de buscar les crosses, però crosses potents i de les que no es trenquin, per dir, vinga, Sitges hem de ser un exemple per tirar endavant un mètode que ens ajudi a solucionar i, si no solucionar del tot, minvar radicalment aquest problema, no ho aconseguirem sols.
Mentrestant, seríeu partidària, per una banda, de la sanció als compradors i, per l'altra, de continuar mantenint el que ja va fer el govern Forns a finals del seu mandat, la vigilància privada, per dir-ho així?
Jo crec que s'ha de fer tot el que es pugui, efectivament. I si la vigilància privada és una solució i minva la problemàtica, evidentment. Jo crec que no podem, és a dir, és un problema tan greu que no podem deixar de treballar en tots els àmbits i des de tots els punts de vista, el legal, el social, el de la seguretat, tots, és a dir, aquí hi ha d'haver una comissió realment de treball potent i important per saber cap a on hem d'anar i fins a on podem arribar com a municipi.
En teniu, per tant, les intervencions contundents dels ciutadans al final del ple?
Clar, jo entenc, és a dir, clar, jo intento posar-me a la seva pell, que crec que és el que hem de fer tots els polítics, no? Les persones que tenim responsabilitat pública, hem d'entendre el que ja està passant a aquestes persones, se senten indefensos i nosaltres hem d'intentar donar una resposta mínimament coherent, sincera i honesta a totes aquestes persones, està clar.
La clau no la té ningú en això, eh? Mani qui mani.
De moment no, aquesta clau no acaba d'obrir cap porta. Està claríssim que no acaba d'obrir cap porta, però ho hem de continuar intentant.
Doncs de moment, algunes de les qüestions que estan sobre la taula amb la portaveu, i en aquest cas cap de llista de Junts per Sitges, Mònica Gallardo. Mònica Gallardo, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Em queden 2 segons per dir, que no sé si ho he dit, felicitar sobretot a la comissió de Festa Major i Santa Tecla, que ahir va acabar el seu mandat. És duríssim estar en una comissió i han fet molt bona feina, així que felicitats a tot l'equip capitanejat per la Maica.
Gràcies, demà també la Maica ens ho explicarà. Tornem en 5 minuts, fins ara.